Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0 edició dissabte. Santiago Niño Becerra, què tal, com estàs?
Què tal, bona nit, bé.
Aquesta setmana s'ha confirmat que el gegant xinès fabricant de cotxes elèctrics Chery, juntament amb la companyia catalana Ebro, fabricaran vehicles a l'antiga planta de Nissan. Una bona notícia, no, Santiago?
És una molt bona notícia, molt bona. El que passa és que jo crec que 50.000 cotxes són pocs cotxes.
50.000 són pocs. Bé, això en parlarem a la teva secció. Ja em diràs per què són pocs. De seguida en parlarem més a fons. I avui també al programa felicitarem el gran periodista Adam Martín per l'èxit del seu podcast Gent Normal, dedicat als trastorns mentals, que ha guanyat un premi Ondas. Moltes felicitats a l'Adam. Amb Esteve Almirall ens posarem al dia de l'actualitat lligada a la intel·ligència artificial. Sabrem noves IAs que hi ha, no us ho perdeu. I acabarem el programa coneixent què serà i quins estudis oferirà el nou centre de formació ferroviària de Catalunya, de Vilanova i la Geltrú. Me tienes que perdonar, pero es que no puedo más, es que me hierve la sangre. Ja sabeu que ens trobareu a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem, oients, a revolucionar-nos.
Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Feia dies que no venia i per això avui volem tenir la versió premium de la seva masterclass. És l'hora de l'actualitat econòmica amb el Santiago Niño Becerra. I avui, ja us avanço, tenim molta, molta teca. Ho dèiem a l'inici, ja tenim els cotxes elèctrics xinesos a punt de ser construïts a Catalunya, de la mà de Chery i de la marca d'aquí, Ebro. Fabricaran cotxes amb la marca Omodau Ebro i es conservaran els 600 llocs, important, Es conserven els 600 llocs de treball que hi havia a Nissan i se'n generaran més. És una notícia molt rellevant des del punt de vista econòmic, Santiago, és a dir, 600 famílies estan més tranquil·les, una, aquesta observació, i l'altra, tu dius per això que es fabriquen pocs cotxes, que és el que vols dir exactament.
Sí, a veure, està clar que els xinesos han vingut perquè estan a Europa, tenen una sèrie de facilitats per moure els seus cotxes per Europa, molt més gran que si els tinguessin de portar de Xina, sobretot pensant en temes d'arancels, etcètera, etcètera. És cert que, en principi, sortiran més cars si els fabriquen aquí que si els porten de Xina, però, evidentment, torno a dir que hi ha una sèrie d'avantatges per moure aquests cotxes. Bueno, llavors, si l'objectiu de Chery, i aquest, en principi, és l'objectiu, és vendre cotxes a Europa, no només a Espanya, evidentment 50 o 60, perquè la xifra està entre 50 i 60 mil cotxes, són molt pocs. A més, s'ha de tenir en compte que aquests cotxes, almenys en principi, es fabricaran a base de subconjunts que ja vindran muntats de Xina. És a dir,
però a veure, que dius, un moment, però quan dius que són molt pocs, què vol dir? Quants haurien de ser molts? 100.000? 200.000? És a dir, per tu quina seria una xifra que estaria bé?
Xantal, si de moment només tenen una planta a Europa, que és aquesta de la zona franca, i volen vendre a tota Europa, 50-60.000 cotxes són poquíssims.
Es comença per una xifra i si van bé les vendes, que encara no ho sabem, llavors anirà a més creixement, no?
No, aquí està. És que aquesta planta de la zona franca no pot créixer més.
Per què no pot créixer més?
Perquè no sé si l'has vist, jo l'he vist, té l'espai que té, no pot fer-se més gran. És a dir,
Però, escolta, aquí, es pot crear una planta 2 en un altre lloc de Catalunya i que faci més creixement aquesta empresa, així?
No, no. Chantal, es pot crear una planta nova a Catalunya o a Hongria i llavors tancar la de Catalunya.
A veure, és una bona notícia o no? Perquè ara és una bona notícia, no, Santiago?
Sí, és una bona notícia.
Vale.
És una bona notícia, però a mi m'hagués agradat més...
Però però que a Barcelona, Catalunya sigui el primer punt d'Europa on desembarquen aquests cotxes elèctrics xinesos, és bona notícia, no? També vull saber la competència, perquè, és clar, escolta, els cotxes xinesos són bastant barats, més que les marques japoneses, americanes o europees, no? Els altres fabricants s'han de començar a preocupar. També m'interessa molt saber això.
Bueno, hi ha una cosa, parlant ja de cotxes, s'ha de tenir en compte, això m'ho ha comentat persones que saben molt del món de l'automòbil. En qüestió de cotxe elèctric, la tecnologia xinesa està 5 anys per davant de qualsevol altra. És a dir, no estic parlant de Chery, en principi la tecnologia xinesa està 5 anys per davant de qualsevol marca.
Més que la japonesa, més que la japonesa, sí? En aquí,
més,
jo crec que...
Més.
Més que la japonesa.
Més.
Però, clar, és a dir,
parlo,
no, jo no dic,
Chantal,
però el producte...
Parlo de cotxe elèctric, Parlo clar. De cotxe elèctric,
Sí, sí. El que passa és que quan un cotxe és barat, no?, també és la qualitat, no?, és a dir, a vegades, no?, made in China, sabem les coses quan duren. Jo no sé si passarà mateix amb el cotxe, perquè no he provat mai un cotxe xinès, és una bona qualitat, podem dir, aquesta marca, clar.
Tu has estat a dins d'un cotxe xinès?
No.
No, pues, escolta, hi ha cotxes que estan venent a Xina per 40.000 dòlars, 40-50.000, ara em diràs, però això és moltíssim per Xina, sí, és molt, però estan venent cotxes per 40.000 dòlars a Xina, 35, 40, que no tenen res a baixar, res, de qualitat d'acabat, a un cotxe de gamma altíssima europeu o americà, res.
Clar, però la pregunta que ens fem, aquí els preus no podran ser tan barats com a Xina, no? Perquè no és el mateix produir la Xina que aquí.
En principi no. En principi no. En principi no, per el que comentàvem abans. El que passa és que aquesta gent tenen una sèrie de tecnologia, una sèrie de fonaments, de metodologia de treball que Europa i Estats Units no tenen. És a dir, fa 20 anys, fa 20 anys el govern xinès va fer una llista de segments econòmics en els quals Xina volia estar en ser líder a nivell mundial, fa 20 anys. I el cotxe elèctric era un d'aquests segments. I fa 20 anys el govern xinès va posar tot perquè les seves marques... marques que ara no existeixen, algunes, poguessin avançar. Fins i tot va promocionar la competència interna a nivell de Xina perquè només sobrevisquessin les més avançades. Bueno, dic, i ara la tecnologia xinesa de cotxe elèctric és brutal, absolutament brutal. A més, estan fent algo que aquí encara no estem fent. És a dir, ara aquí estem amb el tema de les bateries de liti. Ells ja estan en una altra fase, amb les bateries sòlides de sodi, que sembla ser que són molt millor que les de liti. És a dir, estan avançadíssims. Llavors, la gran pregunta és aquests cotxes a quin preu sortiran. Si surten a un preu realment competitiu, arrasaran. Un expert americà en el món de l'automòbil...
Quin és preu competitiu per tu? Quin és el preu competitiu? A veure...
Pues un preu de mercat.
Digue'm un preu competitiu de cotxe, per tu quin seria? No.
Però és que depèn depèn del segment.
Bé,
depèn
més o menys, d'un cotxe de gamma mitja.
No, però si tu per exemple, un Tesla. Quant costa un Tesla? Quant costa un Tesla? Un Tesla entre 35 i 40.000 euros, no? Uh-huh. Bueno, si tu aquest cotxe, un cotxe millor que el Tesla, millor en teoria, millor, el vens per 25.000, uh-huh. 20.000, 25.000, arrases.
Clar. I tu creus que...
De fet, BYD, que és una marca xinesa, BYD, BYD, ja a Xina ha desplaçat a Tesla. Uh-huh. L'ha desplaçat.
Uh-huh.
Llavors, per això dic que la gran pregunta és el preu que sortiran aquí aquests cotxes.
Bé, És una bona notícia. De l'1 al 10, quina notícia? Que Xeri vingui a Barcelona, de l'1 al 10, com la puntues?
En principi, de nou.
De nou. Molt bé.
Pels
treballadors de la Nissan estem contents. Suposo que ells també estan contents i satisfets. I l'altre,
sí,
canviant de tema, que canviant de tema, la competència amb les altres marques de cotxes es notarà a curt termini, no? A mitjà termini es notarà?
Jo crec que sí. Jo crec que es notarà.
Però no a curt termini, estaríem parlant a mitjà termini.
Bueno, a veure, jo no sé quan sortirà el primer cotxe de la planta aquesta, però jo no sé, diuen que trigarà 6 mesos o 7 mesos. Llavors, bueno, no és curt termini, però tampoc és llarg termini.
Molt bé. Preu de viure a Barcelona. Fa uns dies oients va sortir un estudi que deia que per viure a Barcelona ciutat un adult necessitava 1.638 euros i uns 1.500 per viure a l'àrea metropolitana. Si el salari mínim interprofessional és de 1.323 euros al mes, alguna cosa falla. Tu, a Twitter, l'altre dia feies una reflexió en aquest sentit, Santiago Niño Becerra, què és el que deies?
Bueno, doncs el que deia és que jo crec que no té sentit, cap sentit, que el salari mínim interprofessional sigui igual en tota Espanya. Per què? Perquè el nivell de preus a Guipúscoa no té res a veure amb el nivell de preus que tenen a Jaén, per exemple, no? O a Catalunya no té res a veure amb el d'Extremadura. Jo crec que el salari mínim interprofessional tindria d'estar adaptat al nivell de preus de cada zona, no? Jo he fet un petit càlcul i si el salari mínim interprofessional a Espanya actualment és de 1.323 euros al mes, perquè això de les 14 pagues, això és un invent d'Espanya. És a dir, quan es parla del salari mínim a tota Europa, sempre es parla al mes. El salari mínim al mensual és de 1.323 euros. A Catalunya tindria de ser de 1.534 euros. 1.534. Però és que la cosa és més complicada, Chantal. Per què? Perquè el nivell de preus de Girona no és el mateix que el de Barcelona, ni el de Tarragona, ni el de Lleida. És a dir, adequat al nivell de preus de cada zona, de cada província, de cada... Ja no per ciutat, però tinc una xuleta, perquè això de memòria no ho sé. A Barcelona aquest salari mínim tindria de ser de 1.560 euros, a Lleida de 1.450 euros, a Tarragona de 1.503 euros i a Girona de 1.371 euros. És a dir, molt lluny d'aquests 1.323 euros que és el salari mínim a tota Espanya. Ara tu em preguntaràs...
Però perdona, tornem a repassar. O sigui, el salari mínim interprofessional a Catalunya, quin proposaries que sigui, tu, en el teu cas?
No, jo he calculat, en base al PIB per càpita, 1.534 euros.
És a dir, a Catalunya el salari mínim interprofessional hauria d'estar a 1.500... Això és titular, A 1.534 euros.
1.534 euros.
Sí, val.
Però és que anant més al detall, per això t'he dit el que t'he dit, que a Barcelona no tindria que ser igual que a Lleida. Per què? Bueno, perquè, evidentment, les condicions per càpita, renta per càpita, nivells de preus, etcètera, etcètera, a Barcelona no són iguals que les de Lleida.
Una altra cosa, l'altre dia vaig veure que pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona costaran 700.000 euros, amb tots els respectes, però al barri, però clar, això està a preus de Pedra Elves, no és sostenible, no?, aquests preus.
Bueno, però és que Chantal, ara s'està començant a veure algo que jo estic dient des de fa molts anys. És a dir, ens han explicat a la universitat, etcètera, etcètera, que el nivell de preus d'algú surt dels costos de producció, etcètera, etcètera. No, senyor. El preu d'algú és la quantitat de diners que el que compra està disposat a pagar. És a dir, el bolígraf que tens a la mà, Val un milió de dòlars? La resposta és que sí, si algú està disposat a pagar un milió de dòlars. És que és així de senzill. I, llavors, pregunta, algú està disposat a pagar per un preu a Sant Andreu 700.000 euros? Sí, doncs un pis a Sant Andreu val 700.000 euros, punto. Ja ves?
Però ara mateix jo crec que no està disposada, no, la gent a pagar per aquest preu?
Bueno, però s'estan venent aquests pisos, no? O no s'estan venent?
No soc, perquè, clar, no si soc immobiliària, venent... no soc immobiliària. Hem de saber si s'estan venent.
Chantal, una altra cosa és per què s'utilitzen aquests pisos, cuidado.
Ja.
Perquè, clar, no sabem si s'utilitzen per viure o per llogar o per posar una oficina. Clar. Això no ho sabem. Però si a Sant Andreu... A Sant Andreu o qualsevol altre puesto, eh? A Sant Andreu, s'estan venent pisos a 700.000 euros i es compren, el preu són 700.000 euros, puto. No hi ha més. Llavors podem pensar el que volem, que no és lloci, que Sant Andreu, un pis costi 700.000 euros, tot això està molt bé. Però la realitat és que a Sant Andreu hi ha pisos amb un preu de 700.000 euros i s'estan venent. Luego, és un preu que és assumible.
Per acabar, situació econòmica. Amb tot això que estem parlant, imagino que el teu diagnòstic econòmic és que no anem gaire bé. L'altre dia a Twitter deies, a X, que el 2022 400.000 persones qualificades van marxar a treballar fora. Quina conclusió extreus d'aquesta dada, Santiago, per acabar?
Bueno, que evidentment el jovent, i conec uns quants que han marxat, el jovent no veu les coses clares aquí. Llavors, un professional... evidentment que no sigui fill o cosí d'algú molt important, pues, pensa que a fora pot tenir més oportunitats d'aquí. Almenys ho pensen bastants. Jo conec concretament tres que han marxat i segurament no tornaran.
Molt bé. Doncs escolta, Santiago, un plaer, com sempre, escoltar-te al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Avui parlant sobretot de Chery, i d'aquesta notícia, que ha estat la notícia de la setmana, aquest gegant xinès, fabricant de cotxes elèctrics, que juntament amb la companyia catalana Ebro, fabricaven vehicles a l'antiga planta de Nissan. Els 600 treballadors de Nissan es queden en feina i veurem en futur, doncs, a quin preu tindrem aquests cotxes xinesos i també com competiran també amb les altres marques. Gràcies, una abraçada.
Molt bé, vale, Chantal, bona nit.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Paula, què has superat?
Doncs un trastorn de...
He superat la insuficiència renal.
M'alegro molt que siguis avui aquí, curada, amb aquest
intern. I no te n'adones que estàs patint aquest maltractament?
No, perquè...
Ho he superat. És el podcast on flueix la conversa amb persones que han patit una dificultat i l'han superat.
Quan tens la sort de tirar endavant, compartir el que has viscut pot ser una bona ajuda pels qui ara es troben on tu vas ser.
Ho he superat. Amb Chantal Llavina, un podcast per ajudar a entendre i encarar la vida. A l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3Cat.
Oients, us vull donar les gràcies per l'acollida que esteu fent al videopodcast Ho he superat, que ja teniu disponible a 3Cat o a la web de Catalunya Ràdio des de fa 3 setmanes. Són converses amb el cuiner Raül Balam, amb l'actriu Anna Barrachina, amb l'editor Ernest Folk, amb la cantant Paula Valls, amb el cuiner Nando Jovany, amb l'actor Pep Antoni Muñoz, amb el músic Joan Reig, i n'hi ha més que tots, doncs, ens expliquen, no?, dificultats que han viscut a la vida i com les han superat, no? Són converses molt i molt recomanables, sobretot inspiradores, i us demano que els oients del Revolució no us les perdeu.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.